Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Mentre esperem si la neu cobreix tota la comarca o no, i diem tota ja que de moment aquesta matinada a Ulldemolins i altres municipis del voltant de la Serra del Montsant han vist com sembla enquinava el paisatge, a l'informatiu d'avui tancarem el cicle d'entrevistes amb els representants de les administracions locals, amb una conversa amb Damià Fàbrega, conseller comarcal de l'ESCUP i únic conseller a l'oposició. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. El conseller d'Interior, Jordi Jané, es reuneix amb els alcaldes de la comarca en la primera Junta de Seguretat Comarcal per donar el balanç dels actes delictius al Priorat l'any 2015. Els alcaldes de Falset i Tarragona es reuneixen per estrènyer la col·laboració en l'àmbit turístic. El president de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides pels Refugiats a Catalunya considera molt positiva la celebració del cap de setmana solidari els propers dies 5 i 6 a Falset. I Joan Jarque ens portarà l'actualitat esportiva i Enric Massip, avui, amb un especial interès, la previsió meteorològica. Tanquem avui el cicle d'entrevistes amb els diferents representants de les administracions locals amb el regidor de l'ESCUP al Consell Comarcal del Priorat, Damià Fàbrega. Bon dia.
Hola.
Gràcies per acceptar la nostra invitació i per vindre's a fer aquest repàs de l'actualitat de la nostra comarca. La primera qüestió que li he dit de plantejar és relativa al Consell Esportiu, un tema que en portem parlant ja algunes setmanes, no només arran amb l'entrevista, volia dir, de la setmana passada amb el president del Consell Comarcal, una entrevista en què Joan Carles García afirmava que el Consell no pot sol·licitar que es faci l'auditoria al Consell Esportiu, tot i que des de la CUP defensen que sí, ell esgrimeix arguments jurídics. No creuen al president del Consell Comarcal o hi ha altres arguments que té la CUP per fer aquesta petició i reiterar-la?
Bé, nosaltres des del principi entenem que la situació no és fàcil, però nosaltres el que demanem des del bon principi és que el Consell Comarcal fos qui liderés tot el procés d'aclarir i de tornar a refundar aquest ens tan important, no? A partir de tots els moviments que hi ha hagut les últimes setmanes, doncs sembla que hi ha voluntat per part de l'equip de govern, i així ens ho han transmès. I no sabem exactament quins són els mecanismes que hem de seguir, és a dir, l'auditoria es va parlar a la pròpia reunió d'alcaldes que es va fer. Nosaltres ja teníem els nostres dubtes de veure quina seria la validesa i qui seria l'organisme que ho hauria de fer. Nosaltres l'únic que diem, i ho tornarem a dir les vegades que sigui, és que si no ho lidera el Consell o no es lidera des del Consell Comarcal, entenem que ningú tirarà endavant tot aquest procés. Creiem molt necessari que es faci una auditoria per aclarir què ha passat durant tots aquests anys de creiem, mala gestió del Consell Esportiu. No sabem si realment jurídicament el Consell Comarcal no pot assumir-ho, si ho ha d'assumir un altre organisme, ja sigui la Secretaria General de l'Esport o qualsevol altre, doncs ho apoyarem també, però el que volem d'una manera o altra és que es solucioni, no?
Joan Carles García parlava del Consell de Consells Esportius de Catalunya com la instància adequada. Donaran suport, entenem, doncs, sentint-lo, si és aquesta entitat la que fa el pas i sol·licita aquesta auditoria?
Nosaltres donem suport a qualsevol pas que es faci endavant en tot això. O sigui, de fet, nosaltres, a part del procés que segueixi el propi equip de govern i el propi Consell, nosaltres seguim fent la nostra feina. De fet, ja és un tema que ens preocupava abans d'estar a les pròpies institucions comarcals, ja sigui el Consell o ja sigui els ajuntaments. De fet, el 2013 ja vam entrar una instància adreçada al Consell demanant una auditoria al respecte.
Una instància que els hi van refutar per un defecte de forma.
Sí, això diuen. Suposo que en aquella època doncs, encara érem més inexperts que ara, no? Ni que ara tampoc ho siguem gaire. I sí, això sembla, però bé, això és, diguéssim que era un primer pas i durant aquests anys tampoc ens hem quedat parats. Nosaltres seguim investigant, seguim movent fils, seguim recopilant tota la informació i no vol dir que l'única via sigui la que emprengui el govern del Consell Comarcal. Nosaltres seguirem també amb el nostre camí per aclarir tot el tema del Consell Esportiu del Priorat.
Sense deixar el Consell Esportiu, aquesta setmana hem sabut que els alcaldes dels Guiamets i la Vilella Alta, alcaldes de la CUP, demanaven una reunió extraordinària de l'actual Consell Esportiu per tal de demanar, de verificar algunes informacions que han sortit en altres mitjans. Saps si han rebut alguna resposta a aquesta petició, que en aquest cas sí que poden fer com a alcaldes del Priorat?
Sí, de fet, aquesta és una d'aquestes eines amb la que em refereixo, que amb les que seguim treballant, no? Des dels nostres ajuntaments, són membres de ple dret d'aquest Consell Esportiu que d'una manera o altra encara segueix latent, vigent per aquí a la comarca. Ens adrecem a la presidenta, en aquest cas, que és de qui sabem segur que a qui ens podem adreçar, però també ho hem fet extensiva la instància a la Secretaria General de l'Esport i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, també com a organismes que saben del cas del Priorat, no? Sí que se'ns ha contestat ja des de, per exemple, des de la Unió de Consells Esportius, dient que estan al damunt i que bé, és un tema que els importa i que intentaran tirar endavant. De fet, bueno, suposo que en les properes setmanes doncs, intentarem també parlar amb ells, veient que sí que tenen interès també per veure quines són les mesures reals que volen dur a terme, no?
O sigui, d'aquesta petició de la reunió amb la Junta del Consell Esportiu, sabem alguna cosa?
De moment no hem rebut cap contesta per part de cap membre de la Junta ni per part de la presidenta. De fet, la pròpia adreça del Consell Esportiu és el propi Consell Comarcal. No sabem segur si, suposo que sí, que és que la presidenta ho rebrà. Esperem que la presidenta i que el Consell i que la resta de membres també, per això també aprofito el micròfon per dir que això no és un tema només de la CUP, del Priorat ni dels nostres ajuntaments, sinó que animem a la resta d'ajuntaments que han mostrat tot aquest neguit a que facin el mateix, a que deixin que aquest tema no torni a caure en l'oblit més anys i de que realment, per una banda, tornem a reactivar l'esport a la comarca, torni a tindre sentit aquesta paraula de Consell Esportiu que portem tant temps al calaix, i per altra, molt important també doncs, que aclarim què ha passat durant tots aquests anys aquí al Priorat.
També m'agradaria preguntar-li per una qüestió que sentíem el passat dijous, una reunió entre l'alcalde de Falset i l'alcalde de Tarragona, també amb la presència de la regidora del PSC, Maria Jesús Sánchez, una reunió en què Jaume Domènech va afirmar estar d'acord del BCN World, coneixent la posició que ha tingut la CUP des de l'inici en què ja es va començar a parlar d'aquest gran projecte. Com valoren el fet de que l'alcalde de Falset segui posicionat d'aquesta manera?
Bé, la veritat és que ens ha sorprès una mica. Ens ha sorprès, bueno, la nostra posició ja és ben sabuda, de que estem en contra del Barcelona World, que el creiem un projecte que realment a més no té futur, un projecte caduc i un projecte totalment antagònic al Priorat que estem tirant endavant. Bueno, també el projecte nostre que tenen els companys del Camp de Tarragona, però sobretot pensant en aspecte Priorat, creiem que és totalment contrari a tots els projectes que estan tirant endavant. La candidatura a la UNESCO, la Carta del Paisatge, la Carta Europea de Turisme Sostenible, creiem que són models contraposats al Barcelona World. Llavors, ens agradaria que el consistori de la capital de la comarca doncs, també tingués clara aquesta posició, perquè creiem que són models que no poden anar de la mà. Nosaltres els veiem totalment contradictoris, no? O sigui, ens ha sorprès bastant.
No puc deixar de preguntar-li per una qüestió que també li fem referència al president del Consell Comarcal, que és les infraestructures d'aquesta comarca. Hem vist com a poc a poc es van degradant algunes de les vies que porten cap al Priorat, i per ja no parlar de les infraestructures de tren, que porten alguns problemes en els darrers mesos en la línia, no estrictament en territori pròpiament del Priorat, però sí en la línia que passa per la nostra comarca. Quines propostes tenen la CUP per tal de plantejar que es faci més cas en aquestes vies de comunicació tan importants sobre la comarca i que estan registrant tants problemes?
Bé, realment la nostra feina és la mateixa que hem seguit fent o que ja fèiem quan no estàvem a les institucions. Realment, doncs, jo crec que aquí s'ha escoltat més o aquí s'ha sentit més reclamar els drets, per exemple, parlant del tren, d'aquesta línia d'aquí, és a la pròpia plataforma d'afectats o la plataforma de trens dignes d'aquesta línia cap a Mora, més que a vegades les pròpies estaments superiors que haurien de defensar molt aquest transport públic. Nosaltres ja ho hem dit moltes vegades que som ferms defensors de que hi hagi un transport públic de qualitat real dins dels nostres canals que tenim dins del Parlament, i allà on puguem, doncs intentarem incidir en això, no? De fet, el nostre company Sergi Saladier, diputat per la zona, per la circumscripció de Tarragona, ja l'altre dia, la primera intervenció que va fer el Parlament, ja es va parlar sobre totes aquestes infraestructures claus, no només viàries, sinó també energètiques i d'altres tipus, i encarant-nos a aquesta construcció que tenim de la pròxima República Catalana, no? Sí.
Doncs Damià Fàbrega, li agraïm molt que hagi acceptat la nostra invitació i que contestar les nostres preguntes, i l'emplacem a que abans no arribi l'estiu ens tornem a trobar i repassem com està l'actualitat de la nostra comarca, qüestions com el Consell Esportiu o d'altres que es puguin plantejar. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies.
Us ho dèiem en titulars, el conseller d'Interior, Jordi Jané, es va reunir ahir amb els alcaldes de la comarca en la primera Junta Comarcal de Seguretat del Priorat i de tot Catalunya. Les juntes locals de seguretat s'han de celebrar per llei en els municipis que disposin de policia local. Tal com explica Jané, la d'ahir va ser un nou tipus de trobada.
Valoració molt positiva, i amb això hem començat per la comarca del Priorat, la primera vegada que es fa a Catalunya. Es fan moltes juntes locals de seguretat per mandat legal. Si seguim les lleis, mai es faria cap junta de seguretat a cap dels municipis del Priorat. I en canvi avui hem pensat que una bona fórmula d'apropar-nos a tots els municipis i a la comarca era crear, i per tant som innovadors en aquest cas, la Junta Comarcal de Seguretat del Priorat.
En la reunió, el conseller va donar les dades del balanç delictiu del 2015 a la comarca. Seguint la tendència dels darrers anys, el Priorat registra un baix índex de fets delictiu. Jané considera el Priorat com una de les comarques més segures de Catalunya.
Hem analitzat un descens molt important de fets delictius si mirem la perspectiva des de que els Mossos s'han desplegat aquí. I alguns fets delictius que a Catalunya pugen molt, aquí a la comarca del Priorat, doncs han baixat més d'un 50%, com és els robatoris amb força a domicili, que ens preocupa molt, però en canvi aquí l'índex té una evolució molt i molt bona gràcies a l'excel·lent tasca dels Mossos d'Esquadra, que vull agrair un cop més, perquè tots els alcaldes, que ara hem estat fins i tot en una reunió intensa, tots agraeixen la tasca del cos dels Mossos d'Esquadra, i jo en aquest cas com a conseller també la vull posar de relleu. Per tant, unes dades importants, dades també globals. Si a tot Catalunya l'índex de fets delictius per cada 1.000 habitants supera els 60, aquí és la meitat de Catalunya, una mica menys de la meitat, o sigui, és de les comarques o de les zones més segures que tenim al país.
Després de la Junta, el president del Consell Comarcal, Joan Carles García, feia balanç de la reunió i explicava en declaracions a Ràdio Falset alguns dels aspectes que es van comentar més enllà de la seguretat.
Doncs molt bé, molt bé. Primer, el fet de, ja del conseller de la voluntat de vindre aquí a fer una junta comarcal de seguretat, doncs ja indica un tarannà, perquè per llei, doncs, com que no som municipis sense policia local, doncs no es pertocaria, però tot i amb això, per tenir una proximitat amb el territori, amb els alcaldes i amb la gent, doncs han volgut fer aquesta junta de seguretat comarcal, en la qual s'ha analitzat la situació de la seguretat de la comarca dins de la comarca del Priorat i la comparativa, doncs, amb Catalunya i amb el Camp de Tarragona. Però bueno, des de la Junta de Govern del Consell Comarcal el que s'ha plantejat és lo de la línia de tren R15, el tema de la 420, que ell mateix l'havia anomenat ja a la reunió amb alcaldes, el tema de la connectivitat, el tema del desenvolupament comarcal en global, no? De la preocupació per aquesta falta d'inversions que ja fa molts anys que s'arrossega dins d'un estatus o d'un context de crisi, però bueno, d'inversions també se'n fan en altres llocs. Llavors, bueno, s'ha posat sobre la taula també els municipis de muntanya, bueno, s'ha posat sobre la taula, doncs, diverses qüestions que esperem que en un futur proper doncs creem l'àmbit per poder tractar directament la comarca amb el govern de la Generalitat.
A la Junta de Seguretat Comarcal també hi van participar, entre d'altres, el delegat territorial del govern de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris, el director general de la policia, Albert Batlle, i l'intendent cap de la regió policial del Camp de Tarragona, Jaume Giner. Continuem en l'àmbit polític, però ara a nivell falsetà, ja que ahir es va aprovar en sessió plenària una modificació de crèdit relativa al pressupost del 2015. Una modificació realitzada per tal de fer front a despeses que no es podien esperar. Un fet que des de l'equip de govern situen dins de la normalitat administrativa. Escoltem el regidor Carlos Brull, que ahir va presidir el ple davant l'absència de l'alcalde.
Hem aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit perquè hem de fer, el dia 29 és l'últim dia per fer el decret d'alcaldia per tancar la liquidació del pressupost del 2015, que no és el tancament de l'exercici, sinó que és el de la liquidació. I així ho ha fet històricament sempre amb aquest ajuntament i amb molts ajuntaments es fa així, i així ho hem fet i hem fet l'aprovació de la modificació de crèdit.
No va veure ni votar de la mateixa manera Albert Compte, de Convergència Democràtica de Catalunya, que considera que la modificació aprovada és la que ell mateix anunciava en el ple d'aprovació dels pressupostos d'enguany.
Pues és el que he explicat al pla, no? O sigui, realment hi ha un principi de nulitat que està basat en la llei reguladora d'Hisenda local, que diu que aquestes coses s'han de fer abans de 31 de desembre de 2015, i llavors, si no, això traspassa en el pressupost del 2016, i era la modificació que jo estava dient i estava esperant que hauria de passar amb el pressupost del 2016, aquesta famosa que parlàvem sempre, que en els 4 primers mesos hauria de vindre. Bàsicament és això, o sigui, no pot ser que aprovin una modificació d'un pressupost quan no toca, o sigui, perquè l'article 163 de la llei de reguladora d'Hisenda local ho diu ben clar, es dedueix que és un principi de nulitat i això caduca, o sigui, acaba el dia 31 de desembre d'aquell any lectiu, diguem-ho d'aquesta manera, el 2015. Bàsicament és això, o sigui, és la modificació de pressupost que esperàvem del 2016.
En total, la modificació aprovada afecta gairebé 33.000 euros. Els alcaldes de Falset i Tarragona reiteren la col·laboració entre consistoris per treballar plegats en l'enoturisme i fer arribar el festival Tarraco Viva al Priorat. L'alcalde i la regidora de Falset, Jaume Domènech, i Maria Jesús Sánchez es van reunir el passat dimarts amb Josep Fèlix Ballesteros a la capital de la demarcació. La reunió també va servir perquè els representants falsetans donessin el seu suport als Jocs del Mediterrani o al projecte del Barcelona World, tal com comenta el batlle tarragoní Josep Fèlix Ballesteros.
Doncs la veritat és que ha anat molt bé, tant amb l'alcalde com amb la regidora que l'ha acompanyat. Hem acordat, com no podia ser d'altra manera, reforçar els llaços i les iniciatives conjuntes entre Tarragona com a capital de la demarcació i Falset com a la capital del Priorat, amb àmbits com l'enoturisme, la promoció turística del Montsant i el Priorat a la nostra ciutat, o iniciatives com el Tarraco Viva i la cultura del vi, que en aquest moment és un esdeveniment de primer nivell internacional. També la presència de Tarragona a la Fira del Vi de Falset i, a més, per part de Falset i per part del conjunt del Priorat, ens han manifestat i jo crec que és un detall que els honora i que ens enorgulleix donar suport amb aquest projecte de BCN World, i dels Jocs del Mediterrani, perquè són projectes que més enllà de l'àmbit estricte on es produeixen tenen beneficis en el conjunt del territori.
Jaume Domènech va destacar l'impuls de la capital en els projectes de la demarcació, però comptant sempre amb el suport de la resta del territori. El director del Comitè Català de l'ACNUR a Catalunya, Joan Reventós, considera que la iniciativa del cap de setmana solidari que prepara el Consistori Falsetà i diferents associacions i entitats del municipi és una iniciativa molt positiva. Reventós assenyala que la mida del municipi no és important a l'hora de mostrar la sensibilitat envers les poblacions més necessitades.
Doncs em sembla realment fantàstic. Creiem que és una iniciativa molt interessant, que demostra que la solidaritat es pot compartir amb moltes persones, independentment de si el municipi és gros o és petit. Aquí el que importa és que la gent es mobilitzi per les persones més vulnerables. En aquest cas, doncs, heu escollit les persones refugiades a través de l'ACNUR, però podria ser a través d'una altra organització. El que estem és encantats és que penseu en aquestes persones, que és un col·lectiu doncs, enorme arreu del món, i el que esperem és que ajudi a seguir capilaritzant la ciutat de la societat catalana, espanyola, europea, tingui una capacitat de resposta més elevada amb les necessitats d'aquestes persones.
Prèviament, en declaracions a Ràdio Falset, el director de l'ACNUR a Catalunya va explicar les funcions i ubicació de l'ACNUR, l'Alt Comissariat de les Nacions Unides pels Refugiats, en el conflicte sirià. No. Prèviament, en declaracions a Ràdio Falset, el director de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, a Catalunya, va explicar les funcions i ubicació de l'ACNUR en el conflicte sirià.
A veure, l'ACNUR està present tant dintre del territori sirià, fora dels països limítrofs, tant en el corredor migratori des de Turquia fins a Grècia, Itàlia, tots els Balcans. L'ACNUR el que fa és dos grans eixos de treball. Una és la protecció, és a dir, garantir els drets de les persones refugiades, assegurar que poden accedir a l'asil, i l'altra és donar assistència humanitària. En aquest cas, en el conflicte de Síria, fa el mateix que en moltes altres zones del món, que és treballar per la protecció d'aquestes persones, que quan creuen la frontera puguin aconseguir l'asil, quan estan dintre del país, doncs segueixen sotmesos a la llei del seu propi país. En el cas de Síria, en aquests moments, és un territori sense llei o amb diferents lleis, si voleu. I en el cas dels països limítrofs, doncs treballar per intentar assistir el gran gruix de les persones refugiades fruit d'aquest conflicte, perquè tot i que han arribat forces a Europa, la gran majoria encara estan a Turquia, al Líban, a Jordània i en aquests països, a Egipte i a Iraq.
De la xerrada destaquem una dada. Segons Joan Reventós, en aquests moments hi ha a Síria 13 milions de persones que necessiten ajuda humanitària. A l'hora del vermut d'avui comptarem amb diferents associacions que participen en el cap de setmana solidari previst per la setmana vinent. I abans de passar als esports, us hem d'explicar que el darrer informe de conjuntura econòmica de les cambres de comerç de la demarcació, la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, respecte al darrer trimestre del 2015, assenyalen que l'any passat va ser millor en termes d'augment d'ocupació, disminució de l'atur i manteniment de preus. L'informe inclou una anàlisi de les dades de variació del producte interior brut i l'ocupació des del 2008 i també la variació de la població i ocupació en aquest període. En base a aquestes dades, conclou que tot i el resultat optimista dels darrers dos anys, l'any 2014 i el 2015, l'economia tarragonina encara no s'ha recuperat de la caiguda del 2008, fet que queda palès amb un PIB i amb una ocupació menor que a poc a poc porta cap a una disminució de la població total i els efectes que aquesta disminució comporta a llarg termini sobre l'economia. Moment ara pels esports amb Joan Jarque.
Benvinguts als esports de Ràdio Falset. El Falset no va jugar el partit previst contra Unió Astorga, ja que el club reusenc ha abandonat la competició. El passat cap de setmana, l'Unió Astorga ja no va jugar a casa contra el Sant Pere i Sant Pau. Les jornades prèvies havia perdut per 16 i 13 gols respectivament. Seguint el reglament, l'equip falsetà va rebre els 3 punts. El pròxim rival dels falsetans serà el Bonavista. El partit es jugarà avui a les 5 de la tarda a Bonavista. El juvenil del Falset va golejar a domicili l'Icomar per 1-5. Aleix Ruiz al minut 12 i Yassin Ayat al 31 van avançar els prioratins, que tot el gol de penal i l'expulsió de Joan Pi van augmentar el marcador al minut 76. Repetint Aleix Ruiz, al 79 Víctor Gómez i al 89 tornaria a repetir Yassin Ayadi. El pròxim rival dels juvenils serà el Tancat. Jugaran demà a les 12 del migdia a Falset. L'Unió Esportiva Porrera va guanyar còmodament al camp de l'Espluga de Francolí per 0 gols a 3. El doblet d'Antonio Asensio als minuts 51 i 68 i l'aportació d'Aleix Martínez van certificar la victòria dels prioratins, que són segons a la classificació a 4 punts del primer, la Riba. El pròxim partit serà contra l'Hospitalet de l'Infant avui a les 4 de la tarda a Porrera. I en futbol sala, el Capçanes es va veure superat a casa per la Pobla de Mafumet per 4 gols a 8. Pels capçanencs va marcar Aleix Pena, Jordi Quintana, amb un doble i Caballero. Joan Folch va ser expulsat quan faltaven 10 minuts per finalitzar el partit. El pròxim rival dels capçanencs serà el Botarell. El maig es jugarà avui a les 5 de la tarda a Capçanes. Per la seva part, el Priorat Nord va golejar el Botarell a casa per 8 gols a 2. Van marcar tots els jugadors de l'equip prioratí menys el porter. Pau Valldomènec va fer un hat-trick, Boris Montlleó un doblet i Aleix Jiménez, Marc Juncosa i Adrià Pellicer van aportar un gol cada un. El pròxim rival dels cornudillencs serà el Futbol Plax de Tarragona. El partit es jugarà en menys de mitja hora a Tarragona. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un molt bon cap de setmana.
I avui, en què estem pendents del cel i si aquesta pluja que cau estones aquí a Falset es converteix en neu o no, escoltem la previsió meteorològica d'Enric Massip.
Acabem una setmana bastant tranquil·la en quant a la situació meteorològica, sense pràcticament incidències importants, alguns vents de nord-oest han bufat de forma moderada, i unes temperatures, podem dir, més aviat normaletes, sense pràcticament grans excessos en quant a màximes ni mínimes. La situació per aquest cap de setmana, estem patint ja, és que estem sota la influència d'una borrasca que s'ha derivat des de pràcticament de les zones polars, ha baixat ràpidament, s'ha situat damunt de Catalunya. Aquesta borrasca és una borrasca freda, amb l'aire molt fred en altura, i les pluges que hem tingut, doncs, a poc a poc, també aniran derivant cap a neu, així com vagin passant les hores. Amb cotes ja molt baixes, podríem dir que fins als 300-400 metres, també aquí la nostra comarca ens afectarà. Aquesta situació es mantindrà tot avui dissabte i part del diumenge, en tendència a millorar, així com vagi avançant el diumenge, i a bufar vents del nord i nord-oest, que faran baixar considerablement les temperatures, sobretot el dilluns. En definitiva, una borrasca molt important, com fa temps que no en teníem, està per veure doncs, la quantitat d'aigua o neu que caurà, però sembla ser, doncs, segons referències anteriors, que aquest tipus de borrasques solen ser molt actives en quant a pluja i en aquesta època de l'any també en quant a neus, perquè és una situació que s'ha repetit alguns anys al llarg de la història en aquestes mateixes dates. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1788, hi havia greus inundacions a Valladolid per el desbordament dels rius Esgueva i el Pisuerga, que van provocar l'evacuació de molts barris de la ciutat i van pràcticament, les riuades se van endur 12 dels 14 ponts que existien a la ciutat.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha acompanyat a la producció i la veu Jordi Soldevila, amb la col·laboració necessària de Joan Jarque a la crònica esportiva i d'Enric Massip amb la previsió meteorològica. Nosaltres marxem. Abans, però, us recordem que demà diumenge es celebren les eleccions sindicals agràries que decidiran la representativitat dels diferents sindicats i entitats agràries en les taules de negociació amb les diferents administracions. En concret, al Priorat hi han 11 meses electorals per 386 censats, pagesos i pageses, que demà votaran els seus representants davant les administracions. Recordem que les candidatures presentades són la de Unió de Pagesos, la de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, i l'Associació Agrària Jovenes Agricultores, ASAJA. Dimarts, al butlletí intersetmanal, us donarem els resultats i parlarem amb els protagonistes d'aquestes eleccions que, repetim, celebrem demà a tot Catalunya. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.